Més informació a ib3notícies.com.
Aquí ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrades ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
Amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, benvinguts i vos incorporeu ara mateix aquí a la Gran Vida, quan són les 10 i 6 minuts, a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. Això és IB3 Ràdio, vos acompanyem encara fins a les 12. Tenim moltes coses per mostrar-vos. També tindrem, ja sabeu, una recepta especial. Avui farem un peix a la mallorquina. En Maribel Quirós, la nostra sollerica, que mos explicarà quins són els trucs per fer un bon peix a la mallorquina. He de dir que és una recepta que jo m'encanta perquè se fa en el forn, se fa tota sola i pràcticament la podem menjar durant tot l'any. A part d'això, nosaltres farem una passejada, en aquest cas, per Sant Jordi, perquè avui és la Fira del Caragol. Si voleu menjar bons caragols, en podem menjar també tot l'any, però Sant Jordi és típic anar a menjar caragols i en aquesta fira podeu trobar diferents paradetes i totes dedicades a la Fira del Caragol. A més, els restaurants avui estan previstos que se puguin omplir. Hi ha reserves des de fa molt de temps perquè si voleu menjar una bona caragolada podeu anar fins a Sant Jordi. I avui parlarem amb un dels seus organitzadors. I també hem de dir que volem fer una visita, en aquest cas en el Museu del Calçat d'Inca, perquè hi ha una exposició que podreu veure fins pràcticament fins al mes d'octubre, que se va estrenar aquesta setmana, i és una exposició cultural per unir llaços amb Senegal. Ja vos explicarem com és aquesta història, però en qualsevol cas podeu anar ja al Museu del Calçat d'Inca per veure aquesta exposició i vos explicarem d'aquí uns minuts. Però abans també començarem aquesta segona hora fins a Granada. Anirem fins a Granada perquè volem parlar amb la Sandra. Sandra és una mallorquina que fa un any pràcticament va pegar el bot fins allà amb el seu home, amb la seva parella, serà mamà d'aquí poc, aquest mateix any. I el que ha passat? Pues, idò, el que passa a molta gent de Mallorca, que finalment decideixen anar a viure a fora perquè aquí a Palma tots s'han carit molt. Perdoneu. I vos explicarem aquesta història, la seva història, i també ella coneix més gent que està pensant, no?, si ha de decidir, si ha de seguir a Mallorca, a les Balears, o si finalment se n'ha d'anar fora per viure. És una cosa què està passant i avui volen posar cara i ulls, en aquest cas, amb una telefonada fins a Granada. Idò, venga, jo vaig a tossir una mica tranquil·lament, perquè, si no, no me quedaré bé, i un poquet d'aigua. Començam aquesta segona hora fins a les 11, però avui recordeu que també tenim una entrevista amb una cantant mallorquina que ara mateix viu a Barcelona. Tot això aquí a La Gran Vida.
L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
I doncs sí, ja hem tossit un poc, ja està, ja m'ha aclarit sabou i ara ja estic molt millor. Sandra Sellers, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, pues molt bé, aquí estoy.
Beníssim. Has vist en el directe que a vegades un li pega la tossina, eh? I ha de fer cucaveles. Sí. He contat com he pogut, eh? Però després ja he dit, ja, venga, un poquet de musiqueta, perquè si no... Sandra, abans de res, mallorquina de Palma?
Sí, mallorquina de Palma.
Molt bé. Vius a Granada des de fa gairebé un any?
Sí, des d'abril de l'any passat.
Idò, tu vares decidir deixar Mallorca, vares començar una nova vida al costat de la teva parella, que ell sí que és de Granada, en aquest cas.
Sí, ell sí.
Molt bé. Vull que m'ho contis la teva història. Tenim minuts per endavant, o sigui que mos ho pots contar des del principi una mica a què te dedicaves a Mallorca, quina era la teva vida i per què vares decidir marxar a viure a Granada. Quina és la teva història?
Jo a Mallorca feia feina a una tenda, era dependenta, i vivia amb els meus tios. Vaig conèixer la meva parella, que se'n va anar allà per feina, sí. A fer feina allà, i quan el vaig conèixer, pues, va alquilar un pis per 800 euros, i res, vàrem estar allà un temps, i vàrem decidir que en el final que ja no podíem viure, per el tema vàrem estar mirant pis per comprar, per mirar de fer pues, una vida un poc més enllà, després per tenir una família i tot això, i era un poc impossible. Per el meu sou d'allà, que era un sou normal, i el seu sou que les fa feina a restauració, es camarer, bueno, sí. Segon metro,
sí.
I, claro, juntant tots dos era com és una via impossible. I com ell és d'aquí, té família aquí, pues varen decidir, varen dir, pues bueno, anant cap allà, varen estar mirant pis i ni punt de comparació amb sa illa, i varen dir, pues ja està. Jo vaig deixar tot, perquè jo tinc tota la meva família allà, i mos varen venir cap aquí. I varen comprar una casa, i després, pues, siren papàs a l'octubre. O sigui que hem avançat bastant ràpid.
Heu avançat, d'aquí a poc ampliareu família. Quan Sandra diu cap aquí, cap allà, heu de pensar que cap aquí és Granada i cap allà és Palma. O sigui, perquè tu vivies a Mallorca i vares conèixer la teva parella que havia vengut a Mallorca per fer feina i pagàveu en aquell moment, vareu començar pagant un lloguer de 800 euros?
Sí, a un 5 a pis, que no tenia ascensor i era un estudi, una habitació i cuina i el que és la sala, tot junt. I després tenia una terrassa.
Quan compares el preu d'un lloguer a Mallorca amb el que pagues ara a Granada, quina és la diferència real que notau a les butxaques?
Pues molta diferència, perquè ara, per exemple, tinc la hipoteca, que ja és una casa meva,
sí.
I estem pagant 700 euros. O sigui, que són aquests 100 euros que apareix, que no és res, però és molt. Perquè arriba fin de mes i dius, jolín, puc viure. Allà anaves com més justet a fer tot, però, clar, dius, estic pagant una casa que no serà meva.
Clar.
I no puc dur un nin aquí perquè és una habitació, aquí on estic és un adossat, té tres plantes, té tres habitacions... O sigui, que és una gran diferència i la manera de viure també.
És a dir, que la gran diferència és que més metres quadrats, més habitacions, en aquest cas també pagues 100 euros manco del que pagaves abans, però abans era per un lloguer i ara per una hipoteca, per tant, un cateva.
Sí.
I tot això són molts avantatges. Tens la sensació de que molts joves mallorquins viuen en frustració perquè no poden fer plans de futur, sobretot a ca nostra, que és Mallorca, les Illes Balears?
Sí, no te queda un altre que pues, o viure, en el meu cas, amb els meus tios, que he estat tota la vida, perquè no pot mirar més enllà i dius, jolín, és que com puc fer la meva vida si és que no puc, no m'ho puc permetre, saps?
Sí.
I és un pot de dir, jolín, és que jo té encara 31 i he començat ara, però si arriba a estar un poc més, te trobes amb 35 anys, 36, que dius, què faig? Ja és massa tard, no? I és un poc pues, que te quedes sense res, que dius, jolín, i sí que és un poc frustrant.
Quines coses te resultaven impossibles o més difícils de fer econòmicament? Teniu dos sous, tu feies feina a una empresa de telèfons, o bueno, de una casa de telèfons, no? Una casa de material telefònic.
Aquí a Granada sí, allà estava una tenda de roba.
Ah, d'acord. I la teva parella, que és cambrer, també fa feina de cambrer ara, a Granada?
Sí.
Per tant, ell sempre ha fet feina a l'hostaleria, que també hi ha bastant de turisme a Granada, així mateix. Granada és una ciutat preciosa, però Mallorca també ho és. Tu, en quin moment decideixes o pensau que havíeu de partir? Perquè per ell, potser, ha estat més fàcil. Ell torna a casa seva. No sé quins plans de futur teníeu, però en quin moment decideixes i has d'assumir que te n'has d'anar fora a viure?
He de dir que quasi tothom pensa que és com... No, com esteu homes d'allà, pues, t'ha fet l'impuls amb anar i que va, tot el contrari. Vaig ser jo, que va ser un dia pues, d'aquests que vaig sortir de fer feina i vaig dir, mira, vaig a cercar pisos, que ja hem de mirar cap endavant. Me vaig posar en l'ordenador tranquil·lament a mirar i tot era negatiu, allà era tot negatiu, perquè després de xerrar amb el banc, tot el que me donava de possibilitats, i després de posar-lo tot sobre la taula, vaig dir, és que m'és impossible. Jo, el banc me diu que només me puc comprar una casa de 200.000 euros i tot el que vaig és que se me'n va, no hi ha cap casa per aquest import. Yeah. Entonces va ser algo com dins meu que va dir, és que no, me vaig com molt negativament i vaig dir, mira, ja està, s'acabó. Me'n vaig cap allà, va arribar el meu lloc de fer feina i li vaig dir, mira, com on anam. I clar, ell se va quedar frenat com si me va dir, Sandra, però que ho deixes tot. O sigui, pensa-ho bé perquè no podem estar ara cap a Granada, mos tornant cap a Mallorca, no. I li vaig dir que no, que ho tenen ben clar. Me va fer el canvi de xip, jo ja estava que ja no podia més i vaig dir, me'n vaig.
Com va ser, així, o sigui... I com va ser la teva arribada a Granada, les primeres setmanes, els primers dies? Què és el que te va sorprendre més, a part d'aquesta part econòmica, quan tu arribes a Granada, quina sensació tens, sabent que estàs embarassada, evidentment, i que per octubre, novembre tindreu un infant? En aquell moment, els primers dies de Granada, com van ser?
Pues jo, és veritat que ja havia estat aquí, ja havia vist la ciutat, m'agradava molt, i quan vaig arribar, el primer que vaig notar la tranquil·litat que, i mira que hi ha gent perquè hi ha turisme, però la tranquil·litat que hi ha aquí de, no sé, és que és algo que dius, ho has de viure per poder entendre-ho bé, però dius, és algo de dir, no vaig per el carrer, estic agobiada, no, estàs tranquil, a part també després de deixar enrere la part econòmica i tot. Sí. Però aquesta tranquil·litat que te dona estar a una ciutat, i mira que Mallorca és la meva ciutat, ho diré sempre, de dir, puc estar tranquil·la, no estic rodejada de tot el turisme, que vivim d'això, però ja jo crec que Mallorca s'ha sobrepassat els límits.
Ets més conscient ara que vius a Granada?
Molt més, sí. Per si vaig estar fa poc de vacances, vaig poder anar poquet, 4 dies, i li vaig dir al meu lot, estic agobiada. O sigui, a la meva pròpia illa d'estar allà tota la vida, de dir, estic agobiada.
Ja. T'has sentit ben acollida? És a dir, clar, tu arribes allà i està... Bé, ara jo diré una cosa que és un sentiment que tenim totes les Balears. Un mallorquí, per exemple, se'n va a Granada i dius, això està ple de forasters, perquè els forasters són els altres. Tu te sents com a forastera dins Granada o no? o t'has sentit ben acollida?
No, m'han acollit superbé. Jo li tenia un poc de por al tema del treball, que va, o sigui, superbé, amb seus companys, amb tot, amb la gent d'aquí, tot, els amics del meu lot també, gent que no coneixes de res també, o sigui, amb això he notat molta diferència. Així com allà són un poc més tancats, aquí és que són superoberts tots. Per això no... No he notat tampoc una enyorança molt gran, perquè com tothom t'acolli tan bé aquí...
A l'octubre seràs mamà, seràs sí. Primer fill?
Sí.
Creus que aquesta nova etapa hauria estat més complicada a Mallorca?
Sí. No m'ho hagués plantejat, sa mamà, ja.
Te sap greu que un fill teu nesqui a Granada?
No t'ho creuràs, però m'ho pregunta tothom. Aquesta pregunta me la fa tothom. Me dirà que serà mallorquina o granaïna. Me sap molt de greu, però serà granaïna. O sigui, i no tens res de dir que no sigui d'aquí. O sigui, no és... No, i no te fa que no sigui mallorquina. No. Estic supercontenta de que la meva filla sigui d'aquí, perquè he pogut fer la meva vida, l'he pogut dur en el món perquè m'he vengut aquí.
Xerrarà mallorquí? Te preocuparàs de que xerri mallorquí? Ara m'estic ficant aquí dins un... Però te fa ganes que pugui xerrar mallorquí?
Jo ho intentaré...
Serà complicat, eh? Perquè si només té la referència d'allà, alerta.
No, perquè però... tinc una cunyada que també és mallorquina...
I de sa cunyada cada dissabte a dinar.
No, i de per si és que el meu home diu, pues jo li xerraré... Mira que és de Granada, diu, pues sí. Jo li xerraré mallorquí. I diu, bueno... Pues si son pare que és d'aquí i li xerra a mallorquí.
Ara sí. T'agradaria tornar algun dia o ja ho veus inviable?
Allò m'encantaria poder tenir allà i poder tornar, i la vida que tinc aquí m'encantaria poder fer-la allà i tenir una casa allà, amb la meva nina i tot, però crec que està un poc inviable. Ara mateix... No sé si això acabarà qualque dia, però ara mateix és inviable i crec que serà impossible.
Aquesta és una realitat que és. Que darrerament, cada vegada en Raül Valls mos ho comentava, ara és de camí a Felanitx, recordeu que ha de gravar programa del Toca Toca i té una cita imprescindible, però tornarà per ser l'entrevista de la tercera hora a l'Entre tu i jo. Això que parlàvem amb Sandra no és un cas aïllat, n'hi ha molts, i mos deia en Raül que molta gent d'Astúries s'ha comprat una caseta per allà també, no? També ho han fet a la part d'Andalusia, no només a Granada, com la Sandra, sinó també a la part de Huelva, també a Almeria. Tu coneixes més gent com tu que està pensant o ja ha decidit partir de Mallorca o de les Illes Balears per anar a viure a la península?
Sí. Una companya meva que feia jo feina, sí, ho està pensant, i molta gent que conec i li explica el meu cas, gent que ha vengut aquí a veure familiars meus de vora a la meva casa i diu, jolín, és que quina comparació. I aquesta lota, pues sí, perquè ja també li és inviable i diu, pues ja estic pensant que tot me surti bé i me'n vaig cap allà, perquè aquí no se pot viure. I també du un munt d'anys a la illa.
Ja, i el que volem sobretot és que siguis molt feliç, que tinguis una criatura... És nina o nina?
És nina.
Nina, idò, molt bé. Idò, una nina mallorquina Granada, no t'oblidis d'això.
I de per si, de moment, el nom és ben mallorquí, perquè de moment és Ona.
Ona, sí?
Sí.
Molt bé. Idò, aquí, nona, idò, tindrà... Tema de la mà, com ho dus, per cert?
De
ses platges, enyora ses platges o no?
No, perquè la veritat que en 40 minuts estàs a una playa. Com si anessis a... Allà, com s'ha manat?
A la Colònia de Sant Jordi, no ho sé.
Per exemple.
Per fer la distància de Palma a la Colònia, més o menys 3 quarts d'hora.
També, sí, per anar al tren tardes 40 minuts.
Ja. I dono...
Sí.
Idò, mira, tens també... Bé, Granada és una ciutat molt guapa. No t'oblidis de visitar Mos i,
no.
I tant de bo poguessis tornar perquè Mallorca és casa teva.
No, que si no vaig, els meus tios no maten.
Sandra, una ferrada. Moltes gràcies per obrir-nos les portes a la finestra de la teva vida, que siguis molt feliç allà on siguis.
Gràcies.
Gràcies a tu, Sandra. Adéu.
Adéu, bon dia.
Vinga, que hem d'anar a Sant Jordi, quedarem a prop de Granada, on anirem a Sant Jordi perquè és la Fira d'Escaragol, però abans un poquet de música amb en Michael Jackson i després tornem aquí a la Gran Vida, a fins les 12 avui.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, seguim i anem fins a Sant Jordi per parlar d'una de les fires més estimades i també saboroses, gustoses, de Mallorca, i és aquesta nova edició de la Fira del Caragol. Vos he de confessar que el meu plat preferit són els caragols, o sigui que s'han de fer molt bons perquè jo m'agradin. La meva madrina fa els millors caragols del món, però possiblement a Sant Jordi després és on els fan més bons. Tot això perquè hi ha aquesta Fira del Caragol que sempre ompleix el poble de Sant Jordi, de gastronomia, música, poble, perquè funcionen com un poble, tot que sigui Palma. Però m'encanta poder dir que Sant Jordi, que el tenim tan a prop, hi ha aquesta cultura popular d'activitats per totes les edats i, sobretot, tot en revoltat per la Fira del Caragol. És una cita que cada any reuneix milers de persones i que s'ha convertit ja en un símbol, no? És un símbol del Pla de Sant Jordi i avui ens acompanyarà una de les persones i que poden dir que és una de les ànimes d'aquesta fira. Ell és en Bernat Lendínez, és el president de l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi i és un dels grans organitzadors d'aquest esdeveniment que combina, com dèiem, tradició, poble i molta estima per la cultura popular mallorquina. Jo ja tenc fam, que vos he de dir. Vinga, Bernat, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, què tal? Aquí estem ja entroiats al 100%.
A veure, són 24 edicions, ja n'hi ha, són molts d'anys.
Són molts d'anys, en fa 26, el que passa
26,
que clar, 24, 24 edicions perquè el Covid no me'l va permetre dur a terme durant 2 anys.
Supos que se varen menjar caragols el dia del Covid, encara que fos així d'amagat, no? Tothom en va menjar, també.
Sí, primer s'havien de llevar la mascareta i llavors tornes-la a pujar.
Ai, sí, de cada caragol, quin cristó. A veure, ja mos hem oblidat de tot això, però n'hem vist...
Sí,
de...
sí.
Està molt bé, sí, sí. Bernat, que té el caragol que mou a tanta gent i tanta passió a Mallorca?
Bueno, el caragol, en el final, el que té és que és un producte que des de sempre, tota la seva vida, n'hi ha hagut per tot, pel camp, per fora de vila, i en el final forma part de la gastronomia mallorquina.
Sí.
I bé, fa 26 anys, mon pare i un grup d'amics se li va córrer pues, a fer una fira, diguéssim, monogràfica dedicada a aquest mol·lusc que en el final no agrada a tothom perquè hi ha gent que és com a reticent, no?, a provar un caragol, supos sí. Perquè la popositat i de més, però bé, en el final llavors quan t'agraden els caragols... la gent disfruta, i a part, que se cuinen de moltes formes diferents. Hi ha aquí receptes que són diferents unes de les altres amb el denominador comú del caragol.
Abans de parlar de la fira, perquè mos posis un poc d'ulls de que se pot trobar la gent que passegi avui per Sant Jordi, crec que mon pare i ma mare hi volien anar, per cert, i m'espera, no sé si podré anar, però bé, tant de bo hi pugui anar. Què representa avui dia, per vosaltres, tu dus a la sang, com es comentaves per ton pare, què representa per una persona que viu a Sant Jordi aquesta fira?
Pues en el final representa... Primer de tot, la culminació d'un esforç, sobretot no tant físic, que al final acaben cansats, perquè nosaltres també, com a associació Fira del Caragol, també cuinam caragols, i precisament ma mare, en Antònia Vives, fa fideuà en caragols, quan al final pel poble representa un cap de setmana... que ja sol passar en aquest poble, les entitats estem unides, col·laborant, fent feina junts, i en el final tot el poble està esperant que arribi el cap de setmana de la fira amb ànsia, sobretot els infants, per les carreres de caragols, que és una cosa que és agressiva i és bona de veure. Ha de tenir paciència, això sí, perquè ja se sap que els caragols precisament ràpids no són.
No però, són. Bé. Hi ha qualque caragol que queda ja a la sortida, que no se remena i després s'ha d'esprintar, clar.
Sí, però bé, representa això, unes jornades d'unió, de poble, de sentiment de Sant Jordier, i, bueno, estem tots molt contents, la veritat.
Supos que els dies abans hi ha una feinada i també és cuquet, no?, això que tens a la panxa de dir ara ve la fira i arriba amb il·lusió.
Moltíssima feina, moltíssima feina, molta il·lusió. També comptem amb l'ajuda de les administracions, perquè nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, i la veritat que sense línia d'ajudes, per exemple, del Consell de Mallorca, mos seria pràcticament impossible i inviable dur a terme la Fira del Caragol. L'Ajuntament de Palma mos proporciona tot el que té que veure amb serveis i infraestructura, i també pues, superagraïts de la col·laboració de l'entitat.
Mos comentaves que això és un cap de setmana, no?, tot dedicada en el caragol, en aquest producte. I ja divendres amb el vi pel caragol. Què és això?
Correcte. Això és una idea que varen tenir de fer un tast de vi. Venen dues bodegues que enguany han estat, igual que l'any passat, el Camp Majoral del Gaire, i el petit celler 7103. Ja. Llavors, ells posen el vi, nosaltres posem els pinxos.
Ah, molt bé.
I en el final, pues, mira, la gent va poder degustar vins i, a part, pues, acompanyar-los amb els pinxos que ens va fer el nostre xef i vicepresident, en Pere Salvà.
També teniu actuacions musicals, no? I en gent de la casa, a més, no? És important donar protagonisme també a artistes locals.
En gent de la casa, correcte. Sí que és vera que per divendres hi havia previsió de que actuessin un grup, que per cert són amics meus íntims, que un se dedica a la música professionalment, l'altra persona, la Maria, que canta per vocació i per gust. Però per un inconvenient en el final no varen poder fer l'actuació i varen haver de tirar d'alta veu i playlist. I ja. Vale. Bueno, a grandes males, grandes soluciones, no ho diuen.
Exacte. No, tot és solució. I dissabte i també va retornir la nit gastronòmica caragolera.
Efectivament.
A un vespre així, on tots són caragols, un dirà, bueno, però els caragols no dona permès, és un caragol. No, ho has dit en els principis, els caragols se poden cuinar de maneres molt diferents.
De moltíssimes maneres. Hi ha les receptes, hi ha caragols en romaní, els típics caragols en herbes de tota la vida, caragols amb pilotes i caragols amb pica-pica de xipi, que dius, ostres, quina mescla, no? Però la veritat que molt, molt gustosos i molt sabrosos.
Que bé. També hi ha aquests que són com a fregits, que tenen la closca que a vegades tenen com una mica... que se pot xupar, no? Bé, fins i tot, i té aquest gustet i queden molt bons. De la carrera dels caragols, en què consisteix? Que és una cosa molt curiosa. Ens podem imaginar més o menys com pot ser una cursa de caragols, però com ho feis perquè els nins puguin gaudir i que l'animaló abans de ser menjat no pateixi cap mal?
Bueno, comptant, com o no, en la col·laboració de persones veïnes i del poble que no formen part, diguéssim, de la nostra associació, perquè no formen part ni de la junta directiva, i a part nosaltres tampoc tenim encara campanya de socis, però gent que se desviu pel poble i per col·laborar. Llavors, hi havia dues persones encarregades de fer les llistes dels participants de cada categoria, segons l'edat de la criatura, i llavors al final pues, tenim des de fa 24 anys els raïls, diguéssim, de fusta, una estructura de fusta amb uns raïls que me deixen un metre i és per aquí on corren els caragols.
Molt bé. I fan via, o sigui, estan allà...
En dins del manco els hi criden i els animen i els esquitxen amb aigua i paren lletuga i intenten fer-lo impossible per guanyar la cursa, això sí.
I ja centrats en avui, diumenge, encara són les 10:36. Quin és l'ambient a Sant Jordi ara mateix, que pot veure tu?
Per ara mateix hem d'agrair que hi ha un parell de núvols que ens estan tapant un poc el sol, perquè si no, la veritat que pega i que fa calor. Però s'està començant a animar la cosa, ja hi ha ambient en els carrers adjacents a la plaça, ja a la plaça ja comença a fer l'horeta a caragols, perquè ja els estan començant a encalentir per poder servir en els visitants que en vulguin.
Molt bé, és a dir, des de les 9:30, si no vaig errat, ja començava la venda i la degustació de caragols.
Bueno, començaven...
A preparar.
A preparar, sí. Després, per menjar caragols,
també,
des del matí.
Sí.
Ara s'està començant a animar, la veritat.
I molt important, també col·laboren entitats molt diverses del poble, també ho comentaves, però és important incidir que això és la clau de l'èxit d'aquesta fira, perquè se pugui renovar i se pugui repetir cada any.
Sí. Comptam amb això, ja ho he comentat abans, la col·laboració de les entitats i dels membres d'aquestes entitats en quant a en el muntatge d'estendals que tenim a la plaça, qüestions logístiques. Ara, per exemple, enguany, una altra vegada, l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi també mos col·labora activament en la part més, diguéssim, lúdico o festiva del programa. Hi ha jocs infantils, a la ludoteca d'en David, hi ha Circo Stromboli amb un taller de circ, l'actuació musical d'ahir vespre també la va organitzar l'Associació de Veïns, i llavors, per culminar el cap de setmana a la plaça Monteros hi haurà un poquet d'ambient, un bon DJ i un poc de música per acabar la fira de forma festiva i animada.
M'ha creat l'atenció també una ensaïmada gegant de 2 metres de Can Coll, no? Això s'ha de veure.
Correcte. El Font de Can Coll també mos col·labora cada any donant aquesta ensaïmada gegant de 2 metres i superagraïts en el Mateu, que any rere any t'he apuntat en el calendari, prepara la massa i prepara l'ensaïmada a fi de que el diumenge de fira a la 1 pugui ser mostrada en el públic visitant.
Molt bé. Per acabar, Bernat, fer una convidada a la gent, ja sé que vendrà molta gent, però no sé si tens clar el tema d'aparcament, tot això, l'arribada de Sant Jordi. Si jo ara hi vull anar, com he de fer per intentar que la meva arribada no sigui un Cristo? Perquè suposo que s'hauran format, no?, places per poder aparcar. No sé com vos organitzeu.
Correcte. Sí, mira, nosaltres tenim a l'entrada del poble de Sant Jordi, sí, una finca que s'hi diu Can Revi, és una finca que és propietat d'Aena, i també des de fa molts anys mos cedeixen aquest terreny, aquesta finca, per nosaltres poder fer l'aparcament pels visitants que vulguin venir, perquè Sant Jordi, com bé sabeu, és un poble petitet, i ja entre setmana, un dia normal, costa trobar puesto per aparcar segons quina hora. Ara no m'ho vull imaginar un dia de fira com avui. Per lo que jo animo la gent a venir, hi ha facilitat d'aparcament, llavors veure que s'ha de caminar 5 minutets pentura per arribar al centre del poble, però bé, de mentre es poden observar els avions, com arriben, o s'enlairen, sí, o aterren, depenent de la direcció del vent, i bueno, llavors ja arribarien a la plaça de Monteros, la plaça de l'Iglesi, i ja, bueno, al final és una fira que és petiteta, no està aglomerat de firans, se respecta aquest, diguéssim, format que fa tants anys que duim a terme, i trobaran varietat de coses, d'artesania, roba, moda, complements, juguetes, pepes, també fetes a mà, hi ha escultures de caragols, jo crec que és guapo de veure.
Molt completa. I una cosa que no falta mai a Sant Jordi són els avions, això sí, per un preball, i els caragols.
Sí.
I els caragols. Idò, Bernat Lendinez, president de l'Associació de Veïnats del Pla de Sant Jordi, moltes gràcies.
Disculpa, president de l'Associació Fira del Caragol.
Fira del Caragol. Fira del
Caragol. Disculpa que t'hi...
No, i així mos queda clar, president de la Fira del Caragol. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I bona fira.
Gràcies a vosaltres. Gràcies igualment.
Adéu.
Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I doncs, si circuleu per Palma, veureu que els carrers estan teats, sobretot a l'entrada d'aquí de Palma, a diferents indrets, i avui resulta que se celebra la 50 volta a Mallorca en moto. Clar, nosaltres no podíem deixar de banda aquesta qüestió perquè volíem parlar, recerar simplement un minutet perquè està fent la ruta per Mallorca en Santiago García. Santiago, buenos días.
Buenos días.
A ver, me han dicho que usted es campeón del mundo y tiene 80 años. ¿Esto es cierto?
No, no es cierto. Soy no. campeón del mundo dos veces y tengo 81 años.
Toma, o sea, me encanta, claro. Sí, 81 y dos años campeón. ¿Eh? O sea, me había quedado corto. ¿Estás participando en esta vuelta, en la Vuelta a Mallorca?
Estoy en plena ruta ahora mismo.
¿Por dónde vais? ¿Por dónde vais?
Estamos en una plaza que la verdad es que no sé. Es de aquí, la verdad es que no sé. Hemos circulado alrededor de Palma y estamos sí. saliendo para la montaña. No te puedo decir justo el sitio donde estamos.
¿Cuántos años llevas dime, participando en la vuelta?
Pues desde que se inauguró hace 6 años. Y sí. ya te digo, este es el sexto que participo. Y ahí estamos. Empezamos en España y acabamos en Egipto. Hemos pasado por Japón, ahora vamos a la India. De la India, digo, sitios fuera de Europa.
Sí, sí.
Vamos a Sri Lanka, vamos a Egipto, pero vamos a Noruega, Finlandia, toda Europa.
No te quiero entretener mucho porque sé que vas en estos momentos hablando...
Estáis en ruta.
Y simplemente queríamos saludarle porque es un poco una referencia en este tipo de pruebas donde lo más importante es que os juntáis todos los moteros y los aficionados por este mundo,
claro,
¿no?
Claro. Aquí hay moteros de todo el mundo, en el Campeonato del Mundo... Touring World Challenger, hay croatas, alemanes, franceses, italianos, bueno, hay hasta españoles, fíjate.
Sí.
Así que nada.
¿Qué mensaje le dirías a un joven que a lo mejor empieza ahora a llevar moto? Porque usted tiene muchísima experiencia y la moto es muy bonita, pero también hay que ir con cuidado.
Claro, evidentemente, la moto, a mí y a mis compañeros algo mayores, te da la vida. Un chaval con 20, una chica con 20 o 25 años, o que empiece o antes, pues seguro que lo va a hacer bien. Pero efectivamente hay que tener mucha precaución. El chasis somos los pilotos y es mejor ir un poquito más despacio y se disfruta igual despacio que a toda velocidad.
¿Sabes más o menos qué ruta vais a hacer?
Vamos. La verdad es que soy un desastre, ¿no ves? Ahí implica los años. Vamos a un hotel, no te puedo decir.
Bueno, pero vais todos juntos, vais haciendo la vuelta.
Estamos dando la vuelta. Hay 7.000 motos aproximadamente.
Sí. Vamos
dando la vuelta a todo Palma y vamos a un sitio muy bonito, pero que lamento no poderte decir el sitio.
Nada, solo queríamos hacer estos 3 minutitos de entrevista para hablar con una de las personas más veteranas en esta ruta. Por muchas... Muchas gracias, Santiago.
Gracias,
que vaya
a
bien.
Y estupendo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gràcies, Santiago García. Ell és una de les persones que van ruta en aquest moment damunt la seva moto, 81 anys, doble campió del món, que han pogut saludar perquè avui se celebra aquesta 50a volta a Mallorca en moto. Hi ha molta afició per les motos també aquí a Mallorca. Esperen que no hi hagi cap incident i que tothom pugui arribar a casa seva. Sa i estalvi. Vinga, que hem de fer una recepta amb Maribel Quirós. Ara una petita publicitat i tornem amb una bona recepta abans d'arribar a les 11. Ja sabeu que després, a partir de les 11 i 4, entrevista amb un Entre tu i jo molt divertit.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és cultura.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La Gran Vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
I ara sí, ja poden saludar a Maribel Quirós, que sé que està enfeinada amb bon diumenge, com sempre. Tenim 6 o 7 minutets per fer una recepta que jo deia que m'agrada molt, que és el peix a la mallorquina. Maribel, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, aquí, per Solla, en esport.
Per Solla. Què tal va anar, Esfiró?
Val, beníssim.
Te vas passar
sempre.
Bé, eh? Com
sempre. Va, guanyar. Una altra vegada.
Per guanyar, ho veus, és que sí. Nosaltres no tenim a qualsevol aquí, tenim guanyadors només.
Sí.
Idò, vinga, no tenim massa temps, però un peix a la mallorquina. Anem a veure quins ingredients necessitem.
Vale, el peix és qui, bé, normalment aquí jo el faig en gall, en filet de carai, o sigui, sense espines i tal, però, per exemple, una vegada el vaig fer amb un fos i me va encantar.
Vale.
Saps el que t'ho vull dir? O sigui, cada vegada que fas peix que més li agradi. O sigui, si el vol fer en filet, queda boníssim i te'l menja directament, si el poses amb espina, has de fer espina. Val?
D'acord.
I necessitam, per exemple, així, per 4 persones, necessitam espinacs, una bossa d'aquestes d'espinacs, o sigui, jo m'agrada més de la tenda i fer-los net, però bé, una bossa d'espinacs, una bossa de bledes, dos manats de cebes tendres, alls, porros, un parell de porros, domàtiga, així grosses, domàtiga, així que siguin grossetes, bones,
sí.
I després el peix, o sigui, qui vulgueu, lluç, gall, ja ho han dit, qui vulgueu agradi. Sí, no sé, patates grosses, pinyons, oli d'oliva, prevabor, dolç i un poquet de coent, sal i ja està.
Això serien els ingredients més enllà de decidir finalment quin peix mos agrada més. Ara, sí. En quant a l'elaboració, aquí, perquè això se farà en el forn, aquí se tracta de la gràcia que li donem i les capes. Quin seria l'ordre?
Mira, agafes un bol ben gros, ¿vale? Perquè clar, els espinacs i les bledes ocupen bastant d'espai, o sigui, ha de ser un bol gros, saps? Un ribell, val? I ho té en petitó, o sigui, ho has comprat en bosses, ho poses allà a dins, i fica't, les cebes tendres, t'es així, saps, petitoneta, així, a rodar, saps? Després hi fiques els porros, i fiques un pot d'all, així, segons que t'agradi o no, i si no t'agrada no n'hi posis. Després, i ho trempar bé, val? Tot això ho trempar bé.
Ben trempat, sí.
Oliva, sal, prevabor, un pot de prevabor picantet, si t'agrada un poc escuantet.
Se pot mesclar?
tot mesclat, sí.
Val,
mesclat,
d'acord.
I tot, després, dins aquest ribell, que estigui ben trempat, així gustós, eh?
Molt bé.
O mescles tot, en sermans, i vinga, sermans, i les telefarnetes altres.
Manetes, no, no hi ha cap problema. No hem de tenir manies amb això.
No. A veure, i després de fans, les patates, les pelam, i les team en rotllos, en rodajas, val? Les patates.
D'acord.
No sé com s'ha dit, mallorquí, rodajas, no sé.
Mm.
I de fam.
A lo ample, dic jo. Així, a lo ample, una patata a lo... No com a fregida, sí. Sinó en pletes.
Sí, redones.
Redonetes, sí. Redonetes.
I després agafam una font d'aquestes de forn, vale, que mos càpiga en el forn, i ficam les patates de baix. Val?
Li poses paper de patates... forn? Li poses un paper de forn a sa bandeja de, no. Des forn? O,
no.
O directe?
No.
Amb un poquet d'oli? D'acord.
Agafam. L'omplim sencera, val? Que mos quedi sencera de patates. Damunt cada patata hi ficam un poquet de sal. Un poquet, val? Perquè, clar, no la tenim trempada, sa patata.
Val.
I un poquet de prova bo.
Sí.
Vale. Després, agafam i hi posam el peix damunt, sa patata.
Mm.
Què passa? Que pot posar el peix, que el tinguis controlat, saps el que te vull dir? Si
sí.
Fiques quatre peixos, però jo faig palenganes grosses, i el sol posar que se toquin els peixos. I així, quan t'agafes, te queda una reacció, saps? I vas agafant, saps que te quedi peix per tot.
Clar, és la manera de saber on tens el peix.
I si no, l'has de fer un tot. Has de fer, ho has de ficar separat. Però si ho fiques així, fiques el peix tot junt, també el poses un poquet de sal, un pot de prevó, i després omplim damunt amb molta de la mescla que hem fet dins el ribell.
Mm.
De les espinats, les bledes, i omplim damunt. Val? De,
sí.
Després agafam i damunt hi posam una teada d'omàtiga. I és damunt cada pell, damunt el pell que hem posat, i si no, després saps a cinc bord d'omàtiga, que he dit tot tapat de d'omàtiga per la ració que vulguem fer. I damunt la d'omàtiga també hi posam un pot de sal. Llavors,
mm.
Agafam un tassonet d'aigua i ho posant i ho tirant de dins l'aigua, saps? Perquè no som us a ferri i comenci a treure, saps, el brugot.
Ah, d'acord.
I ho posam, sí. I després ho posam a dins el forn, a d'haver 180 graus, d'haver, clar, d'haver, segons el forn que tinguis, 3 quarts d'hora, 35-40 minuts, si anem mirant. Vale,
també depèn del peix, o més o manco serà igual, de cocció?
Ho tenim tapat. Més de manco depèn del forn. Perquè no hi ha cap forn que sigui igual.
Okay,
no
s'atompa. Sí.
Agafam i ho posam. I començam i ho miram. Bé, quan començam a veure, perquè clar, ho posam a dalt i a baix.
Sí.
Quan començam a veure que si mos comença a dorar molt, agafam, ho traiem un poc i posam un paper de plata i ho deixam un foradet.
Ah, d'acord. Sí, sí, sí. Com si fos un bracer. Un bracer.
Sí. On al principi ho tapam amb paper de plata, deixam un forat en mi perquè sortís vapor, i en el final ho doram, quan vulguem, val? Però que no som us cremi, que no quedi cremat a dalt.
D'acord. I doncs, si mos falten un parell de minuts, aquest paper de plata per damunt amb un forat perquè se pugui sortir la sí. Caloreta i no se cremi.
Sí.
Molt bé.
I després ja tenim el peix en el fons, boníssim.
Mel, Maribel, Mel, m'encanta. Sí. És un plat que m'agrada molt, que feia la meva predina, que encara fa mo mare. I un truc per... hi ha gent que li posa pinyonets, no?
Ah, sí, els pinyons, clar. És que m'ha quedat el pinyon, que les tenim...
És que aquest plat el tenc controlat i ara me faltava algo.
A dins, quan tenim a dins el ribell totes les espinats i tot, hem de tirar els pinyons, tot mesclat, ho entens? O per damunt, quan ja ho tens dins la font. Clar,
sí. Ara t'has donat compte que tenia, que el tenia controlat, aquest plat, amb això dels pinyons.
Digues en Raül, dic que t'has deixat un ingredient.
Exacte. I d'en Raül està amb el toca-toca, que està gravant a fer la nits, i nosaltres ara, res, ja en tu acabam aquesta segona hora de programa, un poquet de música, i en tornar tenim un entre tu i jo amb una mallorquina cantant que ha tret un EP, que és una cançó, que no és un disc, és una cançó, que va participar a un programa, ja direm el nom del programa, va participar a Eufòria fa 3 o 4 anys. Eufòria seria com una Operació Triunfo d'aquests així, però de TV3. Ho va petar, ho va fer molt bé, i l'entrevistam, i en Raül s'incorpora en aquesta entrevista en jo per fer aquesta entrevista en aquesta lota mallorquina. Maribel, que moltes gràcies, que és un plaer sempre tenir-te en diferents receptes, i a més...
Intentem fer mallorquines sempre.
Sí, i a més ho fas d'una manera que fa ganes escoltar-te.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, una ferrada, Maribel.
Adéu.
Au, idò, un poquet de música, serveis informatius i tornem a les 11:04.